Senyores i senyors, a Ràdio Sió tindrem una festa a la qual estan vostès convidats.
Com a anfitriones, el primer que farem serà parlar-vos de tu a tu, ja que l'objectiu d'aquest moment radiofònic és gaudir i passar-ho bé.
Esteu convidats a descobrir secrets d'estil i del món del protocol.
Us portarem al backstage dels esdeveniments més glamurosos.
Parlarem de famílies reals i de tradicions internacionals.
I a més, us donarem pautes i consells perquè brilleu en els vostres esdeveniments, tant si sou anfitrions com convidats.
L'etiqueta per a aquest esdeveniment? Un gran somriure.
Senyores i senyors, sigueu benvinguts a la secció Secrets d'Estil, amb Elisabet Vicenç. Doncs som-hi, benvinguts a aquesta segona entrega d'aquesta nova secció que vam començar la setmana passada, el passat dilluns concretament, i que hem titulat Secrets d'Estil. Una secció que fem amb la col·laboració de la gramuntina Elisabet Vicenç. Hola, molt bon dia, Elisabet.
Bon dia.
Molt bon dia, gràcies per tornar-se aquí amb nosaltres. Avui per parlar sobre un tema que jo crec que tots alguna vegada hi han pensat, però que potser no tenim prou en compte. El presentarem amb un terme que potser no és molt conegut, com és el terme de floriografia. Dit així sembla una mica estrany, però no ho és tant, no? A veure, explica'ns exactament què vol dir aquest terme.
No, és el llenguatge de les flors.
Exactament, avui parlarem de flors, eh?
Avui parlarem de flors, avui sí, perquè són molt importants també en un esdeveniment. I, bueno, i farem com l'altre dia una mica un punt de reflexió, perquè potser avui, que estem tan super hiperconnectats, se'ns fa molt difícil imaginar que, doncs mira, només fa 20 anys la comunicació era molt diferent. I si ens intentem ficar i pensar com podia ser el segle XIX, on podien estar sense smartphones, xarxes socials ni internet, no? Pues, això ve de l'època victoriana. La societat tenia unes regles molt rígides, i hi havia molts temes que per ells eren tabú, com podia ser el tema doncs, afectiu, no? El tema de l'amor. Comerciants europeus van descobrir l'antic art de comunicar-se a través de les flors que provenien de l'Àsia i ho van introduir a la seva societat. Llavors, el llenguatge aquest de les flors servia per enviar missatges, eh? I, doncs, clar, òbviament, el feien servir molt els amants, ja que dèiem que era doncs, també temes tabú com podia ser l'amor, i així era una manera de, sense enviar cap missatge, de manera en veu alta, no? I, sí. de cara de vista a la societat. Però no només era per amants, perquè allí les flors eren la màxima expressió i era el mitjà de comunicació que feien servir de tots els cortesans.
Per tant, avui, més enllà del punt estètic, que també el tractarem, no? De les flors que puguin ser més importants o més destacades, li ressaltem també aquesta funció més comunicativa, eh? Aquesta funció més de relació social.
Sí, i ara potser amb els nois, no, entre altres, potser no ens regalem tant flors, però sí que en aquell temps no importava ni el sexe, ni la condició, ni res. Vull dir que realment hi havia un missatge, tancava missatges molt complexos. Que avui tampoc ja no, vull dir, no ens costaria d'entendre. I és que una flor significa moltes coses depenent de l'actor d'aquests missatges, no? del que intervé en aquest missatge. És una manera d'expressar sentiments, que a vegades no sabem dir en paraules, i això també ho fem avui en dia, a vegades si volem expressar una gratitud, doncs fem aquest petit obsequi, i a vegades, mira, un ramet de flors, no? Això ho fem de manera habitual i molt normal. El missatge era bastant clar. Si et feien una proposta i lluïen aquell ram o l'ensenyaven, no sé, m'entens, em feien un parabé, era que aquesta proposta estava acceptada. Si era el contrari, altres feien un obsequi d'aquestes flors, o enviaven un ram de flors, i després veiem aquell ram de flors cap per avall, òbviament la proposta era denegada.
Per tant, és molt important aquesta funció. Jo crec que a dia d'avui mantenim una mica, com molt bé has comentat ara, no? Mantenim aquesta funció potser més de regal o de celebració, aquesta, et dic amb flors el que potser no et dic amb paraules, o acompanyo amb les flors les meves paraules, no? Inclús, però la resta de missatges els han perdut una mica, han quedat una mica diluïts ja.
Sí, però bueno, el que sí és clar és que les flors formen part de la nostra vida avui en dia, no? Quan neixem, per celebracions, comunions, les bodes, i està, per exemple, quan ens morim. Vull dir, no podem entendre un esdeveniment funerari sense unes flors, no? Que siguin de comiat.
Perfecte, doncs sabent aquest context, no? Aquest d'on venim una mica i el significat que se li ha donat al simple fet d'entregar o otorgar una flor o de relacionar-se amb les flors, anem una mica al moment actual, no? Per parlar avui això, de les flors, dels significats que tenen segons també el seu tipus, el seu color o el seu context social. Per on vols començar?
Bueno, si et sembla, repassarem alguna de les flors més populars.
Vinga, som-hi.
Per exemple, podríem parlar de la begònia. La begònia significa precaució i gratitud. És a dir, que seria una planta que no l'hem de descartar si volem fer un petit obsequi amb algú. Seria una flor a tenir present. Populars, el clavell. Però depenent del color, tindria un significat on tindria un altre. Si fem un clavell blanc, amor pur i bona sort. Si el fem vermell, aquest és fàcil, ja és l'amor més romàntic.
Ah, tu n'has dit vermell, sona a passió, a amor, no? A desig.
Clar, és un color, sí. Si el vermell és una miqueta més clar, admiració. I, vinga, provarem a veure la teva intuïció. I si el clavell és de color rosa...
Amistat?
No, mira... Aquesta t'agradarà perquè l'hem de tindre present i aquesta, si abans si volíem fer alguna cosa de gratitud, tindríem la begonya.
Sí.
Però ara, el clavell rosa és símbol d'amor etern a una mare.
Oh, que bonic, que bonic.
Aquesta sí, sabia que t'agradaria.
Sí, sí, sí. Doncs que ho sapiguem, que de cara al proper dia de la mare, una possible opció és un clavell, un ram de clavell roses,
Doncs sí, seria molt apropiat. El narcís, tot i que porta el nom arrogant del déu grec, no té res a veure amb el narcisisme, I representa nous començaments. És una planta també a tenir en compte. I seria una flor que podríem ficar al nostre jardí per atreure prosperitat i bons auguris, perquè avui en dia està connectat amb el final de l'hivern i és un símbol de prosperitat futura. Igual que hi ha molta gent que el jardí diu, mira, ficarem l'olivera, no?, que també vol dir prosperitat, doncs el narcís també podríem tindre unes quantes flors de narcís al nostre jardí per atreure aquesta prosperitat i bons auguris a la casa.
Bé, de fet, després de l'hivern tot reneix, no? I una mica el missatge vindria sequet,
L'hortència. He agafat tres o quatre flors que siguin més comuns, que podem trobar per aquí. L'hortència és originària del Japó i la llegenda diu que era un emperador japonès que va regalar hortències a la família de la seva estimada per demostrar la seva devoció. Avui en dia... l'associem a la emoció, a demanar disculpes, a la comprensió. Si volguéssim disculpar d'algú, un ramet d'hortències estaria bé. L'orquídia. L'orquídia sempre ha anat lligada molt perquè s'assembla a l'anatomia masculina. Vigilem amb aquesta planta perquè s'associa a la fertilitat, a la virilitat i a la sexualitat. Aquí ho deixem. A lo millor ara potser les floristeries de Gramunt començaran a vendre orquídies.
Tant de bo. No estaria malament,
Que sàpiguem que el significat és aquest de la sexualitat. No, a més, el tulipà.
Nadi, perdona, les orquídies a mi personalment m'apassionen. És una planta que a mi m'apassiona, realment.
Sí, jo també és una planta que m'agrada molt. La trobo molt elegant. Exclusiva i molt elegant. I per acabar, doncs, el tulipà. És molt fàcil. El tulipà és l'amor perfecte. És a dir, és una flor que també sempre quedaria molt bé. És una, la llegenda diu que la història de dos amants que per pena estaven la vida i el lloc que on van morir van sortir tulipans vermells. D'aquí se simbolitza aquest amor perfecte entre dos amants. Vull dir que el tulipà també seria una flor que també és fàcil d'aconseguir i que doncs també hauríem de tenir en compte. Ja tenim, és a dir, si volem donar algun missatge... De moment hem repassat tres o quatre, no?
Sí, missatge d'amistat, de gratitud, d'amor, de passió, de recomençar, de renéixer, no? De una segona oportunitat, podríem dir, també inclús, i l'amor aquest que ens comentaves última amb el tulipà, déu-n'hi-do, Jo crec que ja podem tenir un bon ventall.
I ara també hauríem de vigilar una mica amb els colors, és a dir, el significat que ara tindria el color. Tenim les plantes i ara anem a veure, doncs una miqueta acabem de aprofundir en el tema dels colors.
Vinga.
Els colors més fàcils de trobar avui en dia, o bueno, els que tenim més a mà, doncs per exemple és el groc. El groc hem de vigilar perquè és un color molt contradictori. Es representa també optimisme i molta sabidoria, però també depenent de qui te'l regale la mentira i l'enveja. És a dir, sí... si ve la teva parella i t'regala unes roses grogues, t'està donant un missatge de dir vigila, que és sospitós.
Que aquí pot ser algo que no veig clar del tot, no?
Vale. En canvi, bueno, si fossin dos amics, entre amics, per exemple, un ram de roses grogues, doncs seria amistat i seria completament molt acceptable. Mm-hmm. El blanc, color perfecte. Inici, pau, és un color que, la veritat, és el que queda, bueno, el que combina més amb tot, no? El lila, realesa, poder, noblesa, luxe, ambició. Això ja ho deixem pel dia que parlarem de la reina mare d'Anglaterra, el dia que fem algun d'aquests personatges.
Sí.
Veurem que ella va moltes vegades vestit de color lila, dintre les seves games. Pues, això és el significat, realesa. Uh-huh. I el rosa, pues, encant, cortesia, sensibilitat. Que ja ho hem dit abans, quina flor agafaries per demostrar l'amor i la passió? Deixis de triar.
Una flor que fos vermella.
I sobretot una rosa, no?
Sí, exacte. Sí,
una rosa vermella, que això ja ho tenim dintre la nostra cultura,
sí,
per Sant Jordi, però una rosa vermella seria per demostrar amor i passió, però també hem de vigilar perquè si les agafem blanques les roses, parlaríem de castitat, innocència i virtut, que és el contrari. Per això les núvies a l'altar porten roses blanques.
Te vaig a dir que no sé quin significat tindrà, ara ve quan me mates, eh? Però a la meva boda el meu ram va ser de color blau, les roses.
Curiós,
eh? No sé, ara ve quan me dius, oh, què has fet? Doncs pues va ser de color blau.
No, mira, pensa que la boda aquesta del Sergio Ramos, amb sí, la Pilar Rubio, sí, van fer el color negre.
Correcte,
ella,
sí.
Que això ho podrien fer servir, ells van dir sí, i tothom es va escandalitzar, unes roses negres, tothom es va escandalitzar molt, no? Hi havia gent que no d'això, que els diu, bueno, perquè és molt rockera, bueno, no era tampoc perquè fos el símbol de rockera, que també, però és amor per tota la vida, el negre. Una rosa negra és amor per tota la vida. No, imagina, hi havia un significat molt més lluny, a part de que ella li agradés molt el rock and roll.
T'hauria dit, aquest no l'hauria dit mai, que una rosa de color negre, el seu significat és amor per tota la vida.
Sí, però hem de vigilar, les flors també hem de vigilar, també, aquí ho diríem així, d'una manera més lleugera, però també ens hauríem d'adaptar a la cultura de cada país. Mm. Si la regales a Turquia, que les roses aquestes, les negres, es fan a Turquia el significat seria totalment contrari. Però, en canvi, aquí, la nostra cultura, més cap aquí, doncs seria que no és massa habitual, eh? Seria, pensa que són flors que són molt difícils de trobar. Però sí que la cultura aquí seria, el significat seria aquest.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Més colors, tens més colors?
Bueno, tenim el groc que l'han tocat, el groc que l'han tocat abans per sobre, abans, infidelitat, però ara li donarem una bona virtut al color groc. Seria una flor molt apropiada i un color molt apropiat, per exemple, per fer un agraïment del que dèiem abans. És a dir, no sé, per exemple, un professor del nostre fill, o que un obsequi amb un professor, un agraïment, podria ser de color groc, una rosa de color groc. A un professional de la salut, el teu metge de capçalera, ara que, doncs que s'han esforçat tant pel Covid i tot, doncs un obsequi també podria ser un ram de roses grogues. El significat seria aquest d'agraïment.
Uh-huh. No, aquest tampoc no l'hagués sabut, eh? És curiós de saber-ho, eh?
Bueno, mira, són coses que la veritat tampoc... A veure, no se'n parla massa, tampoc no és que molt popularment se sàpigui, perquè no anem a... sinó que realment quan anem a comprar unes flors i t'arriba un ram a casa, doncs el que veus és que aquella persona se n'han recordat de tu, no?
Uh-huh.
Al final el que et queda és això.
Sí, és el detall.
Però aquests serien els significats, si anéssim a aprofundir una miqueta, doncs més o menys tindríem ja aquestes flors més populars, aquests colors també més fàcils de trobar, i és que la veritat és que les flors a l'hora de dissenyar un esdeveniment doncs són molt importants.
Ui, tant.
És una bona opció per donar color, alegria, o serietat, o solemnitat, depenent de l'objectiu dels que estem buscant. I no totes les flors serien apropiades per cada esdeveniment.
Exacte. Anem a parlar d'això, entrem en aquest àmbit, perquè realment d'una mica va això la secció, no? Avui ho enfocarem molt des de la presència o com les flors ens poden ajudar a, com dèiem a la secció passada, a desenvolupar aquest contacte social, aquesta celebració, aquesta activitat més social, més pensada per compartir, no? Quina presència tenen les flors i com ens poden ajudar, com deies, a fer d'un acte un èxit?
A veure, la base és que totes les decoracions d'aquestes escenografies que fem, florals, hem de tindre un sentit i una coherència matemàtica en l'esdeveniment que estem projectant. Aquesta seria la norma base. Si l'esdeveniment és formal, si algun esdeveniment corporatiu, congressos, conferències, doncs hauríem de buscar l'objectiu. L'objectiu d'aquests esdeveniments és la interacció dels assistents i, per exemple, l'atenció amb els ponents. Hem d'evitar de ficar colors que cridin massa l'atenció, és a dir, no hem de desviar el propòsit d'aquest esdeveniment. Triaríem tons suaus, que donessin aquesta serietat, podria ser blancs, blaus, violetes, les teves flors, serenitat, les flors de la teva boda, que va ser que eren tons blaus,
sí.
I això, serenitat. Mm-hmm. Aquí podríem ficar, per exemple, com a flor, doncs, triaríem gladiols, tulipans, les orquídies, aquí seria també elegant, que dona el seu toc, però no distorsiona tampoc el missatge, uns liris, totes aquestes flors serien una bona opció per un esdeveniment formal. I tot i així, hauríem de tindre clar també, en cas d'empresa a empresa, quins són aquests colors corporatius al moment que elaborem aquest projecte, perquè hem de crear aquest fil conductor que sigui coherent i que la marca de l'empresa es vegi reflexada en cada detall, no?, que anem fent a l'esdeveniment. Si, per exemple, l'esdeveniment fos una desfilada de moda, doncs seria tot el contrari. Més un esdeveniment, ha de ser un esdeveniment que crida l'atenció i ens hem d'assegurar que aquestes flors van en concordància, no?, amb aquesta desfilada. No sé, si per exemple mires els anuncis a la televisió de col·lecció de primavera, d'aquella casa tan famosa, no?, aquella marca tan famosa, A la primavera veurà roses, blancs, verds, pastels, col·lecció d'autonyo, no?, a la tardor. Pues, sí, hem de seguir la mateixa línia, és a dir, marrons, vermells, més verds. Aquí podríem ficar, doncs, si haguéssim de triar flors, unes hortènsies, unes roses, els gessamins. Serien flors, per exemple, molt apropiades per una desfilada de moda. Un nivell d'understanding, per ficar un exemple així, de l'understanding, que jo, per exemple, no els podria organitzar perquè d'aquí al març m'agafi amb l'agenda plena, seria la catifa vermella, no?, l'entrega dels Oscars, per exemple.
Bé, però no descartem pel 2021, no ho descartem, eh?
Pel 2021 no ho descartem, però aquest any ja els he dit que no. Però, per exemple, amb una catifa vermella tenim personalitats, tenim celebrities, gent, vull dir, que necessiten aquest espai per premsa, doncs pensem que també tenim un fotocol on hi ha els patrocinadors, que també tindrem molta visibilitat, doncs tot ha de ser superformal, molt elegant. Aquí, doncs, per exemple, ficaríem unes roses blanques, iris, vull dir, colors així, vull dir, que no destaquessin molt. Això serien unes flors molt apropiades. Ara, si anem més al nostre dia a dia, quan organitzem catifes vermelles, doncs com pot ser, per exemple, un stand d'una fira, no? Quan creem un espai d'un networking, pensem que hi ha unes taules de meeting, i l'objectiu és establir relacions comercials, doncs hem donat una sensació de serenitat i de serietat. Uns tulipans, seria una flor molt apropiada, uns gladiols, és a dir, això serien flors, doncs, que ens ajudarien visualment a obtenir l'objectiu que estem buscant. I si anem a un restaurant, a veure, tot dependrà també, quan fem un esdeveniment en un restaurant, dependrà de la temàtica d'aquest esdeveniment o de la localització. Si és un restaurant molt clàssic, doncs mira, blaus, blancs, si és algo molt rústic o campestre, podem tirar la gamma de marrons. Un lloc és molt modern. Escolta, ens atrevim amb vermells i grocs, doncs per què no, no? Hi ha més esdeveniments socials, doncs si parlem d'una boda, hem de fer aquesta línia, doncs, així romàntica, no? Moltes flors, abundància, si som al migdia, doncs ens podem atrevir amb un color una miqueta més intens, ocres, taronges, un petit vermell, i ja si és de nit, doncs, bueno, pastels, morats, blancs, el vermenta, per exemple, és un color que ve amb força. Aquest any és un color que està molt de moda amb tota la resta de decoracions per les bodes, doncs el vermenta, doncs seria un color també a tenir molt, molt en compte.
El verd menta no l'hauria dit mai com a color de...
No, sí, el verd menta aquest any és tendència. Sí.
Mm-hmm. Molt bé. Clar, ara ens has parlat, ens has obert un ventall, no?, des de el que podria ser una catifa vermella, és a dir, un macroesdeveniment, a, ens has comentat, a bodes, etc, esdeveniments més socials, multitudinaris, amb més gent que no pas una celebració, i hem anat també una mica al detall, al fet potser més empresarial, més, al fet més de reunió, més de un àmbit més econòmic, no?, en aquest aspecte, no tan lúdic o ociós, no?, sinó més... econòmic, realment, i això va, no? Les flors poden ser presents en tots i cada un dels moments de la nostra vida.
Pues sí, i de fet hi és en el nostre dia a dia. Si, per exemple, mirem el cinema i la música, doncs també estan molt presents. Si en cinema el camp de les amapoles que creua la Dorothy per anar a la ciutat Esmeralda i el Mago de Oz, que munten allí, que era de mentida, però vull dir que munten tantes amapoles. Bueno, que amapoles, de fet, és una flor de les que tenen més noms diferents. Estramunt, em sembla que en diem puputs.
Puputs, sí, sí, sí.
La meva mare, per exemple, que és de Tremallín, diuen peperepeps, i si vas mirant, no sé, és de les flors, és de les flors que té un munt de noms, eh? Quasi tant com cada població amapola ho diu d'una manera diferent, no?
Sí, sí.
Doncs, per exemple, doncs aquí el Mago de Oz és espectacular, vull dir, o no sé, o la pel·lícula American Beauty, el Kevin Spacey li ploren pètals de rosa a sobre i quan l'actriu està allà damunt del llit, que només aquell únic vestit que té són unes floretes, que és una d'aquestes últimes escenes sensuals dels últims anys al cinema.
Sí, sí,
doncs,
sí.
Doncs mira, aquí tenim flors. O música, jo, per exemple, el primer que em ve el cap és la cançó d'Estia Dos Gardènies per a ti.
Ah, mira, vols que la sentim per acabar la secció avui?
Sí, però Gardènia és símbol d'amor secret.
Ah.
És a dir, mentre l'escoltem, anem pensant amb la lletra de que és un amor secret, és a dir, tenir que ser un amor prohibit. Hem d'anar mirant el missatge i el que diu.
És a dir, quan sentim aquesta cançó de Dos Gardènies, a partir d'ara...
És amor secret, però això eren gardènies. No eren ni roses, ni tulipans,
sí,
ni cap altre flor, eren gardènies.
És a dir, a totes aquelles persones que tinguin un amor secret, que aquells amors de tota la vida que no ho pots confessar, gardènies. Què pensin en gardènies?
Doncs sí. És a dir, mentre van escoltant les gardènies, nosaltres anem desitjant que no ens regalin uns crisantems blaus, que vol dir que l'amor s'ha acabat, i perquè nosaltres volem continuar, no?, la setmana que ve.
Ui, tant.
Amb tots els nostres oients, i la setmana que ve parlarem una miqueta de protocol.
Vinga, doncs em sembla molt bé, em sembla que avui haguem parlat de flors, sentim ara de fons aquesta cançó per acabar aquesta secció d'avui, i només deixem fer un apunt, perquè ho he buscat, quin és el nom unitari, tot i que després hi hagin variants d'aquestes amapoles en català, és rosella. Ho he buscat mentre parlàvem i, per tant, acabem, si et sembla, amb aquesta secció avui sabent això. Eh?
Doncs molt bé.
Molt bé. Elisabet, com sempre, Agramuntina, i també com a Event Business Strategist, en aquest aspecte han fet avui aquesta segona secció de la secció Secrets d'Estil. T'agraïm moltíssim tot el que avui ens has fet aprendre. Moltes gràcies.
Molt bé. Fins la setmana que ve.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero sin atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.